espectacle aquí a la Guinagüeta. Deixeu-me que parli amb una triple condició. La primera, òbviament, que és com a regidor de Nou Barris, perquè m'agrada moltíssim que esteu aquí i us vull agrair. La segona, òbviament, com a regidor de Cultura. I una tercera que té a veure també amb formar part dels òrgans del govern del Liceu, la qual cosa també em permet sentir-me especialment content d'això que estem fent avui aquí. Deixeu-me agrair la presència del Valentí, que és director del Liceu, del Víctor, que és el director artístic, del mestre Pons, director musical, òbviament també dels intèrprets, dels cantants d'aquesta òpera. És una casualitat, de fet, utilitzar una òpera que es diu La Guinagüeta, de Jean Essec, que parla de la natura, que parla de la relació entre els humans i la natura, i també d'aquest diàleg que a vegades tenim un tant oníric i que s'hi ha referit tant Shakespeare com tants altres autors de la història universal de la literatura i també de la música, i per tant serà un plaer escoltar-la d'aquí uns dies, d'aquí dos dies, de fet, que l'estrenem. El Liceu té una llarga tradició i un llarg interès en fer coses que relacionin i que obrin i que trenquin també aquest estigma que a vegades tenim sobre si el Liceu és una institució especialment elitista o si l'òpera és elitista, i per tant ja fa uns anys que està fent un conjunt d'activitats que intenten trencar aquesta imatge. Fa tres anys, si no m'equivoco, quatre, va fer una òpera participada per totes associacions i entitats de Ciutat Vella, La Gata Perduda, que va ser un gran èxit, que es va fer per TV3 i que va implicar a moltíssima gent del districte de Ciutat Vella. Sé que n'està preparant una altra per Sant Andreu, relativament similar, i en farà una altra al Poble Sec d'aquí un temps. I crec que en aquesta línia, el fet d'aprofitar algú que potser algú pot pensar que és casual, que és que l'òpera es digui La Guineu i que, o La Guinagüeta, i que estiguem aquí, en un parc que es diu el Parc de la Guinagüeta, que fa justícia al que havia sigut l'antic torrent de la Guineu, que és on estem, i per tant aprofitar aquesta coincidència per fer aquesta acció aquí crec que és especialment significatiu. I a més ho fa amb una, buscant la màxima complicitat amb l'associació de veïns i amb els entorns socials del districte, donant-los o afavorint-los que puguin anar un nombre important de veïns, que estic convençut que s'incrementarà, perquè l'associació té tot l'interès del món en que ser possible pugui arribar més gent a poder assistir al Liceu a veure aquesta òpera. Deixeu que digui que això, i seria no és un spoiler perquè ja ho hem anunciat, però voldria recordar també que d'aquí just 10 dies aquí a Nou Barris tindrem a la Festa Major de la Mercè un escenari amb 4 dies seguits de la millor música que podem fer a Barcelona, amb la presència de l'Orquestra Simfònica de Barcelona, de l'Orquestra del Liceu, òbviament, també de Voces, que és una entitat musical altament implicada en aquest districte, i també de la Banda Municipal de Barcelona. Per tant, també actuarà aquest any, que és una novetat, la banda de Roquetes amb una banda italiana. Per tant, 5 grans espectacles musicals que portaran la centralitat a la Mercè de la música clàssica a la ciutat aquí en aquest districte. Per tant, estem de joia, i això ja porta molts anys, però crec que és important rellevar-ho perquè s'ha convertit, des del meu punt de vista, en un acte quasi bé ineludible a la ciutat de Barcelona, i crec que tant l'orquestra, les orquestres en aquest cas, com òbviament el veïnat, i òbviament des de Cultura n'estem especialment orgullosos. Així que no puc fer altra cosa que agrair-vos moltíssim aquest gest, que això s'estigui fent aquí. Evidentment us convidem a tots a anar a veure aquest espectacle, que com tots els del Liceu serà magnífic, i òbviament estem convençuts d'aquesta complicitat que ara s'escenifica d'aquesta manera, que seguiran tots els barris. Trobarem altres mecanismes perquè aquí mateix a Nou Barris en puguem trobar ocasions similars, no només amb el Liceu sinó amb altres institucions culturals de la ciutat, que han de fer justament això, trencar els seus murs per obrir-se al conjunt de la ciutadania. Així que moltes gràcies, i Valentí, et passo la paraula.
Moltes gràcies. Gràcies, Xavier, i gràcies evidentment en nom de tot el Liceu per la complicitat que l'Ajuntament sempre té amb el Gran Teatre del Liceu. Gràcies a l'Associació de Veïns per deixar-nos formar part del vostre barri en aquesta ocasió, i dir-vos a tots benvinguts a la temporada 25-26, que comencem, jo crec que jo voldria destacar dos punts importants. La primera, que com tots sabeu és la última temporada del nostre director musical Josep Pons. Gràcies al Josep Pons per ser savi, per ser generós, pel compromís, per ser constructor, per generar el so que ara mateix té l'orquestra, i serà una última temporada espectacular, però com tots sabeu, Josep Pons es converteix en el director un horari del Gran Teatre del Liceu a partir de la següent temporada i no volia començar aquesta última temporada per, en nom de tot el teatre, agrair-te l'esforç de tots aquests anys, alguns més fàcils, altres més complexos, però tots mirant cap endavant. Gràcies, gràcies Josep. I el segon punt és que aquest any celebrem els 25 anys del Petit Liceu. Els 25 anys de Petit Liceu no és només fer espectacles per infants i per joves, sinó és una manera d'entendre el teatre. Aquests 25 anys de Petit Liceu és l'exemplificació del Liceu de tots i que ara convertim del Liceu per a tothom, que significa que tothom troba en el Liceu el seu Liceu. Alguns exemples amb els que iniciem aquests 25 anys del Petit Liceu és que, per la Mercè, el dia 27 i 28 de setembre fem tres funcions que són gratuïtes després d'un sorteig en el que han participat més de 10.000 persones de la cuina de Rossini. Funcions el 27 a l'11 del matí a les 6 de la tarda i el 28 a les 11 del matí perquè 4.500 joves i infants puguin gaudir durant la festa de Mercè de la cuina de Rossini. Com apuntaves, el 26 de setembre seguim amb el concert de la Mercè aquí a Nou Barris, un concert que serà a cors d'òpera dirigit per Pablo Sante, i seguim amb aquesta idea d'aquest Liceu per a tothom en què fem una preestrena el 20 de setembre d'ara mateix amb una funció que en diem d'intergeneracions. És la tercera edició en el que promovem una funció en el que avis i nets, tiets i nebots es trobin amb una funció, la Guineueta Astuta, que com tu apuntaves parla de medi ambient, parla del cicle de la vida i per tant molt adequada per compartir d'una manera intergeneracional i transversal. Com sabeu és una funció que a l'entrada sona a 35 euros. A més en aquesta idea expansiva vam iniciar fa un temps i reprenem de manera definitiva aquest any Liceu Opera Plus en el que el 30 de setembre es podrà veure la Guineueta Astuta ja oberta al món i oberta a la gent que per temes territorials, per temes d'edat no pot accedir al teatre, però hem engegat, com tots sabeu, una plataforma d'un alt valor qualitatiu perquè les pugui veure en directe el 30 de setembre aquesta Guineueta Astuta. Però aquests 25 anys del Petit Liceu també significava que havíem de mirar una miqueta més endavant. Què vol dir això? Doncs que també els grans títols han de poder tenir l'accent, el component i la intenció de facilitar l'accés a tothom. Perquè al final, quan parlem de Liceu Aprèn, de Liceu Apropa, són àrees transversals de la institució amb l'objectiu doncs, d'obrir l'òpera, no només la dels infants, no només la intergeneracional, sinó els grans títols que fem durant la temporada a tothom. I què millor que fer-ho amb l'òpera inaugural. No és casualitat que comencem amb aquest títol que és per a tots els públics, així el director artístic ho vam plantejar fa uns anys quan planificàvem els 25 anys de Petit Liceu i plantejàvem aquesta òpera inaugural, i ho fem doncs, a més amb aquesta simpàtica coincidència, com apuntava el regidor. La Guineueta Astuta la presentem en un dels pocs barris del món que porten per nom justament Guineueta. I ho fem de la mà, lògicament, de l'Associació de Veïns, en el que bona part de l'assaig general estarà ocupat per veïns de la Guineueta perquè gaudeixin d'aquesta òpera. Per tant, gràcies per aquesta facilitat, la complicitat que hem tingut amb tothom. Però també fem altres col·laboracions amb el Museu de Ciències Naturals, també per obrir aquesta òpera doncs, a gent interessada en el tema amb el tema de la natura. I per tant, tractant-se, com apuntava el regidor, d'una òpera que posa l'accent en el cicle de la vida i en el medi ambient, que millor que fer-ho en el parc de la Guineueta, no? És a dir, hi ha un parc que coincideix doncs, amb aquests valors de l'òpera, doncs fem-ho. Com tots sabeu, també ho vam pensar d'aquesta manera, en aquesta òpera inaugural, amb aquesta arrencada, amb aquesta celebració dels 25 anys de Petit Liceu, d'aquest Liceu de tots i de tothom, i per a tothom, vam ja posar les entrades amb un 50% del preu habitual de totes les òperes, però a més, el dia de la Mercè, el dia 24, hi haurà 1.000 entrades a 50 euros perquè tothom que vulgui accedir a aquesta òpera inaugural hi pugui tenir accés. Però tot això que estic dient no tindria sentit si el que posem dalt de l'escenari no tingués l'excel·lència artística d'una institució com el Liceu. Perquè parlem d'accés, parlem de poder arribar, però arribar d'una determinada manera, des de l'excel·lència artística, des de la bellesa, que ja parlàvem amb els humanistes. I per parlar d'aquest espectacle, per parlar d'aquesta bellesa, per parlar de la qualitat de la Guineu Testuta, tenim el nostre cas i, evidentment, el director musical i, com no, el nostre director artístic, Víctor García de Gomar. Moltes gràcies i benvinguts a la temporada 25-26.
Gràcies. Molt bon dia, amb aquest diàleg amb les aus i amb la natura que tenim avui. I situats aquí, sí que hem de recordar que és un títol molt estimat, diguem, en el món, en el panorama operístic, però que el Liceu només ha pogut presentar una sola vegada, l'any 2001, la temporada 2001-2002. Venia amb una importació de la companyia sencera d'Òpera Nord, es va presentar en anglès, i per tant hem hagut d'esperar gairebé 25 anys per tornar-la a tenir sobre l'escenari. Aquesta obra de maduresa, una partitura de l'any 1924, per tant estem parlant d'una partitura que ara farà, o ja ha fet 100 anys, que descriu aquesta vida del bosc, aquest instint vital amb els animals, la relació homes i natura, una fantasia amb música, realment, que no deixa de ser un retaule preciosista, romàntic, amb un final molt alliçonador. D'alguna manera, la producció que presenta el Barrikosky, aquí amb el seu repositor, l'Andreas Weidrich, no té aquest concepte que ja es va veure en l'altra producció i potser és potser una passió amb una orientació més infantilitzada la que es va veure, amb aquest concepte més panteista que es presenten els animals cadascú com són, amb el seu vestuari. Aquí no hi ha el verd de la natura, sinó que hi ha una al·lusió més onírica del que és aquesta natura. No hi ha una caracterització pròpia dels animals, sinó que els animals són els éssers que van vestits de colors, mentre que els humans van vestits de negres. Jo crec que és realment preciosa i el que és la posada en escena ajuda molt a la partitura per tenir aquest punt d'humor, aquest punt de tristesa i també la lliçó final que ens presenta la pròpia partitura i la pròpia dramatúrgia. El mestre Pons, amb una partitura extraordinària que ja ens explicarà ell, gran coneixedor del compositor, presentarà com a advocat, diguem, però com a autoritat, diguem, de la música del segle XX, una lectura de la màxima qualitat. I la urgència d'aquest títol, ja ho deia el Valentí, ja ho deia el Xavier Mercè, en aquesta reflexió de la relació dels humans en relació amb el planeta, amb una última recepta, que és la reflexió del guardaboscos, no? Aquest retorn a la simplicitat que tant i tant hauríem d'estar parlant. I sense més, presentant la taula, Paul Amurri, Andreas Weidrich, Helen Salagova i el mestre Pons, a qui dono la paraula. Gràcies.
Gràcies, Víctor. En primer lloc, gràcies, Valentí, per les paraules d'aquesta temporada que ja enceto la casella de sortida, i ha estat un goig, doncs, formar part d'aquesta família i d'aquest liceu fulgurant que teniu ara. Jo ja ho he dit moltes vegades, el paper que m'ha tocat a la vida és de sembrador i no de recol·lector, però bé, cadascú, espero que no sé, em queda molt temps per fer tenir aquest espai de recol·lector, però vaja, molt de gust i amb orgull de teatre, ho dic sincerament. En primer lloc, clar, el lema que ja de tants anys s'ha anat, és com un marxamo del Liceu de les Veus, i s'ha encunyat perquè ho és. I aquí, una vegada més, títol rere títol, doncs veiem les millors veus damunt de l'escenari, les veus més adequades, les veus millors escollides. Per tant, en primer lloc, és un goig poder treballar amb els cantants que tenim damunt de l'escenari. O sigui, tenim els millors, els que ho fan fàcil en uns rols molt difícils, molt complicats i que t'ho fan fàcil. Llavors, Jan Hatzek, clar, no és un compositor tan freqüentat. Jo, si l'hagués d'explicar, bé, en primer lloc diria que és un geni. És un geni que es troba en una cruïlla. A veure, on estem situats? Estem situats en les músiques nacionals. Diguem, és el que fora Manuel de Falla en la música espanyola, o fora Bartók en la música hongaresa, o en el nord Szymanowski, doncs aquests moviments, diguem, de què veuen del propi folclor, ja no és l'heretat, sinó és del propi folclor local, rítmic, d'accentuació, de text, dels girs de la música popular. I llavors, quins són en el seu cas? Clar, en el seu cas ens trobem en una cultura molt rica, també ho va ser Manuel de Falla amb el flamenco, però en una cultura molt rica rítmicament, en ritmes molt amalgamats, que no era la corrent que venia, diguem, ja des de Haydn, Mozart, doncs la corrent que havia pogut anar alimentant, evidentment amb una evolució extraordinària, passant per Brahms, passant per tot on havia de passar, però que tenim molt assumida, perquè és el gruix, és el 80% del que fem com a músics en la temporada, sinó que introdueix nous ritmes amb síncopes diferents, amb accentuacions diferents, amb figures diferents, amb mètriques diferents, de manera que ho converteix en una aventura com podria ser en el cas de Bartók, o també alguns del nord, també podria ser Shostakovich a Rússia. I aquesta és l'aventura que també rebreu vosaltres, fet en un cuinat, diguem, per un geni, en la instrumentació, en la recerca de colors. O sigui, jo penso que sentireu colors que dius, ostres, ara no els ubico, no sé a qui referenciaria, perquè és com figura única, no? Parts molt agudes, tothom tocant molt agut, despullat de mitjos, rítmicament sempre complicadíssim, perquè hi ha polirítmia sempre, o sigui, sempre és aventurat, però això... jo explico la dificultat o del nostre camí, però en el fons això s'ha de servir amb la màxima poètica, de la manera més dolça, de la manera més fàcil, com si rutllés sol. Ha estat un viatge, o està sent, no vull tenir massatge encara, un viatge prou enriquidor i prou on hem hagut de fer un esforç enorme, però alhora també molt, molt, molt gratificant. I jo espero que la disfruteu sobremanera.
Andreas, please.
Bon dia, good morning to everybody. I'm sorry that I don't speak Spanish or Catalan, so thank you very much for the translation. I'm very happy and honored to be here now in Barcelona. I just went there 10 years ago with my family in vacation, and now I'm here working with these fantastic people, so thank you. I feel very honored to work at the Liceo. I feel very honored to be here now, and as well to have these fantastic singers at the cast with me. So I worked on the production of Barry Kosky, so I'm the revival director, but I wouldn't say this is like a revival here. We make a production together with, it's a very good collaboration with Maestro Pons. We make like a new production for Barcelona. So of course it's based on the Munich production, what came out in 2022. It was already with Elena Zaragoza in the main role as the vixen. So it's, I feel very, very happy that she's still with us, and that as well Paula joins us as the fox. So the main goals, just to make a long story short, about Barry Kosky's production is, so I work normally, I'm Andreas Weyrich, as a revival director and director at the Bavarian State Opera. And sometimes I have the opportunity to go somewhere else to do my own shows. I've worked in the Ukraine as well during the wartime to do my own shows. And now sometimes as a revival director, I worked in Valencia for Wozzeck. So, and now I can be here at the Liceo to work on the kind of Little Vixen. And I worked on this. I know a lot about the production, but it's always like a new path, a new experience to work on this piece, because it's so full packed, like this music, what Maestro explained, is there's so many layers in it. So it's like I would say the piece is the essence of life. You can have in 90 or in 100 minutes music without a break. You can follow the path of the kind of Little Vixen. You can follow the first meeting, the first teenager love. You can follow the path as well of the forester, who is like deeply depressed in his life. And at the end of the opera, he feels like the shining, like the sun is coming out now here in this park. So he feels like very connected to nature. And the basic idea of the Barry Kosky production is to take on stage away all what you expect of this naturalism. So the thing is, if you double it on stage, it will never work. So nature is nature. So we see here the green grass and stuff, and we feel very like we can feel we are with our feet there. It's very, we touch to it. But on stage, you have to find another, to create another world. And with the team around Barry Kosky and with the fabulous set designer Michael Levine and the costume designer Victoria Beer, they created an own forest, an own world, world like a world magico, this like a very magic world, with a dreamy forest. So with all our thoughts, with hallucination, with like dreams, it's a bit like you mentioned it before, like Shakespeare thing was connected. What is a forest? What is in the forest? There are a lot of thoughts. It can be nightmare, can turn out like dreams. You never know what you can discover there. And this is the same in this production. So we start with an empty stage, with a death, actually. This is a frame what is not originally in the piece. That was the idea of Barry Kosky, to start with a funeral. So funeral could be the funeral of the daughter of the forester. We don't know exactly. We would not explain too much of this. This is the little spoiler of the production. And then we start to come to follow the journey of the forester, to come in a kind of magic forest. And then we meet as well the vixen. There's some moments they can appear and they can disappear. So we see a bit of the story of the vixen, then it disappears, then we see as well a revue on stage. So it's full of this, it's like the chicken, for example. This is like a revue goes wrong. Something. So Andrea, you have yellow. It's Andrea, very colorful.
Need the translator.
Okay.
To have a
he
get
told
a break,
me just to.
Break.
Okay. He needs, maybe he needs to break.
Thank you.
Maybe he can make make it as short as possible. Yeah. So you see. So I'm full. Yeah. So it's everything in it. So it's really a pleasure to work on this. You can discover. Now we worked already like in 3 weeks on this production, so it's full of Shakespeare world, and you will not see on stage like animals with a tail or with a mask. So the idea of the production to take out of this, all of this, to make something about us. It's a story about us, what is connected to everybody. It's not only a children opera, it's an opera for the entire family. And it's just what I, to make the conclusion, to invite you all to enjoy this music, even if it's sung in Czech, and maybe you don't understand a word, of course we have a translation, but you will understand the music, you will feel what the actors do. They do it with a full like outburst of them. They go, especially like Elena, she's doing it the second time, and she does so many, she has done already so many different productions of the Vixen, but she's full of energetic every rehearsal, and it's you can really have a good point for children as well to be connected with Elena and with the path of the Vixen. So you can cry in this production, you can laugh. It's everything in. It's a story about us and. Yeah. Sorry, it was a long word. Now it's on you. Gràcies.
Bon dia, a tothom. Em sap greu perquè no parlo ni català ni castellà i per tant doncs m'hauran de traduir. És un honor per mi ser a Barcelona. Vaig venir fa 10 anys amb la meva família de vacances i ara sóc aquí treballant al Liceu amb aquest equip fantàstic. És absolutament un honor, us en dono les gràcies i tinc aquí aquestes magnífiques cantants que m'acompanyen i tot el repartiment. De fet, la producció és d'en Barry Kosky. Jo sóc el repositor. No ha estat ben bé una reposició, sinó una col·laboració amb el Mestre Pons i amb tot l'equip de Barcelona. Evidentment, està basada en la producció de Múnich de 2022. De fet, allà l'Helena Zalokova ja tenia el paper de la guineueta. Per tant, és un plaer tornar-la a tenir a l'equip i que s'hi hagi afegit la Paula també fent del guillot. La producció d'en Kosky, la veritat és que ja l'havíem vista a l'Òpera Estatal Bavaresa. Jo faig obres pel meu compte també, he presentat obres a Ucraïna en temps de guerra o a València amb el Wojciech. Però ara col·laborem aquí al Liceu i presentem la Gallina Vuit Astuta. És una producció que conec molt bé, però que a més em permet redescobrir coses noves cada cop que la presentem, perquè està, com deia el mestre Pons, carregada de diferents capes, de matisos. La peça, en realitat, el que transmet és l'essència de la vida. En 90-100 minuts ininterromputs som capaços de seguir tot aquest viatge de la guineueta, des que és un petit cadell, després ja d'adolescent, el guardabosc, en la seva, el seu moment més deprimit, diguem, i que de cop i volta veu sortir el sol, com ens està sortint aquí avui al parc. Doncs hi ha aquesta connexió amb la natura. El que va fer aquesta producció de Koski des del primer moment és eliminar tot el naturalisme, és a dir, no intentar duplicar la natura, perquè és impossible. Aquí veiem la gespa, l'herba, la podem tocar amb els peus. En canvi, a l'escenari sempre s'ha de buscar, doncs, un nou univers, crear nous dispositius. Gràcies a l'escenografia de Michael Leland i al vestuari, doncs, hem pogut recrear aquest bosc màgic, entre cometes, un bosc diferent, oníric, on es presenten els pensaments, les al·lucinacions, els somnis. Abans parlàveu de Shakespeare, doncs és això, en un bosc els somnis es poden tornar amb els sons d'un moment a l'altre, i podem descobrir coses molt noves. Per exemple, comencem la primera escena amb una mort que no era originalment a l'obra, un funeral que Koski reinterpreta i que ens deixa pensar, doncs, que podria ser la filla del guardaboscos que ha mort. No ho sabem, és un misteri començar així, i em sap greu perquè això és un petit spoiler, però no en faré més. I després anem seguint aquest viatge del guardabosc, en aquest bosc màgic apareix la guineueta, veiem que per moments va apareixent i desapareixent la seva història, hi ha un gall, hi ha una baralla que acaba fatal, en fi, és un plaer realment descobrir cada escena, doncs, tot el que ens aporta. Ara fa 3 setmanes que hi treballem en aquesta producció. No hi veureu animals amb cua ni màscares, no és això el que presentem. Tota aquesta imitació de la natura és fora, és una història sobre nosaltres, sobre les persones. A més, crec que ens connecta amb tothom. Ja no és una òpera infantil, sinó una òpera familiar. I us convido a tots a que pugueu gaudir d'aquesta música, tot i que sigui en txec, ja dono per fet que molts no l'entendreu, però està traduïda, per tant, tranquils, que ho podreu seguir. A més, la música és molt fàcil empatitzar-hi, els moments més exaltats, els moments més calmats. L'Helena ha fet moltes produccions d'aquesta obra, és la segona que fa aquesta en concret, i en tots els assajos hi ha portat una gran energia, i per tant jo crec que això us agradarà i serà una forma de connectar també amb la canalla, amb el públic més jove, no? Veure aquesta guineueta com va interpretar el seu paper. Riureu, plorareu, passarà de tot, perquè és una història sobre nosaltres. Moltes gràcies.
Gràcies. Perfecto, bravo.
Elena, please.
Good morning. I'm very happy to be here in the park with a wonderful sculpture of fox. It makes me so happy and a little bit unusual because it's the first time I see the representation of myself, I can say, in the background. So, about a little bit about this production, I have to say that the production is very welcoming and very attractive, and the people who will have a possibility to come, and I hope it will be a lot of people, and they will find themselves in a completely different world. From it's not the normal opera, I would say. It's a very sophisticated and it's very, very accessible. So the audience will feel like part of it, but of course, as this production is so sparkling, joyful, with a lot of, it's a big range of all kind of emotions. It's so pleasant for the ears. Even the score is very, very difficult, and Janáček is very, it's not easy to understand everything in the score, you know, what is written from the first thing, but it matches so well with the production. There are so many moments which you will never forget in this opera. It's very sparkling. And aftertaste, it's like a very good wine, sparkling wine. So it's for the audience, I think it's a real treat because it's also not long. So it's not like Wagner's opera for 5 hours. You need to sit, and sometimes even without a break, you know, it's like some theaters are doing these experiments. We're also without pausa, so the people can drink their wine before or after the show, but it's a wonderful 1 hour and a half experience of in life, I think. And as this production is very welcoming, I have to say that working on this piece is also something very special. And for me, it's also the process. It's not the end. It's not the, of course, it's the performance where you can enjoy and give all the energy and everything you have. But it's also the to work on something like this opera with amazing environment, with wonderful people, which I met here in Gran Teatro Liceo. This is actually matches so well with the production, because everyone is meeting you with a big smile, with an open heart, and everyone I meet in the theater, it's just from the first day, was very special. And I understood from the first day of our rehearsal that it's going to be a fantastic experience for me. Yeah, so this opera I love, as you can already feel. So it's one of my favorite operas. It's one of the best written music in the history. Of course, for some, it can feel like a little modern side. It's a little modern. But in fact, I think it's very classical, because we are now, we're very well prepared. We're very well experienced. We have internet. We can open the YouTube and listen to any kind of music. So this music is it's a part of this experience, and I think it's a very necessary for us to have it in our life as well. So I would like to say about the children, because the children is a big part of this production. Now we're with Paula having 39 children shared. So, and I would like to say how these boys and girls, they are involved, and how they are sharing our emotions on stage. They are completely 100% dedicated to the opera. They know what they're doing. And of course, with the help of Andreas, they are so precise. They are extremely professional at their early age, and they have lots to give. And I think for other people, for other children who are coming to watch this opera, it's intoxicating. It's very attractive to see the young generation, to see someone like you, the age of, you know, like from 10 to 17 they are, yeah? So just to see how they're living this different life on stage, how they're passionate about it. So the children are important, but it's also, I have to say that this opera, it's not for children, it's for everyone. And it's like we're reading the books for children when we're young. We understand one thing, and when we're reading the same book, when we're adults, we are actually finding in them like philosophical meaning and the deeper meaning. And this opera it's like a book. It's like a beautiful journey, which we're all incredibly happy and honored to be in. Yeah.
Thank you.
Bon dia, moltes gràcies per haver vingut aquí al Parc de la Guineueta. La veritat és que tenir l'escultura de la guineu al darrere meu em fa feliç, però també és una mica estrany, perquè és el primer cop que veig una representació meva en persona com a teló de fons mentre estic parlant. Sobre la producció us diré que ha estat molt acollidora, molt, molt atractiva per mi, com a experiència personal. Espero que pugueu venir a veure-la moltíssima gent i que descobrireu un món molt diferent del que esteu acostumats. No és una òpera com les habituals, és una òpera molt sofisticada, però també molt accessible. El públic doncs, se sent part de l'òpera en tot moment. L'ambient que s'hi respira és molt alegre, molt radiant, hi ha tot un ventall d'emocions que anirem tractant sobre l'escenari. És molt plaent a l'oïda, tot i que la partitura de Janáček doncs, no és gens fàcil, de vegades, d'entendre-la, no? Però encaixa molt bé amb aquesta producció. Hi haurà moments que ho resultaran inoblidables i al final, doncs, com aquell qui tasta un bon vi d'agulla, doncs, us quedarà aquest retrogust, no? d'haver pogut gaudir d'aquesta experiència picant, no? Com petites bombolles, però que després deixen aquest bon gust de boca. No us farem com ara estan fent alguns teatres, no? de fer òperes de 5 hores sense pausa, aquests experiments que estem veient. Nosaltres tampoc no en tenim de pausa, però és bastant més breu. Podreu veure-us el vi abans o després de l'espectacle i en màxim una hora i mitja doncs, tindreu una gran experiència de vida. Haig de dir que la producció ha estat molt acollidora, molt especial per mi, sobretot no tan sols el resultat final, que evidentment doncs, la funció demostra tot el que haurem treballat, sinó el procés. El procés m'ha permès doncs, estar envoltada d'un equip fantàstic. He conegut molta gent aquí al Gran Teatre del Liceu, que veig que són doncs, la tria perfecta per a aquesta producció. Tots et saluden amb un somriure a la boca, amb un cor generós. Tot el Liceu, des del primer dia, vaig entendre que m'esperava doncs, una experiència fantàstica per això. I m'agrada molt, és una òpera potser de les meves preferides, com ja veieu, que en parlo molt. Crec que és una de les millors músiques que s'ha escrit a la història, tot i que potser per alguns us pot semblar un pèl moderna, no? Però en realitat també té una base molt clàssica. Ens han preparat molt, tenim ja molta experiència, podem recórrer a internet, a YouTube, escoltar doncs, diferents músiques que ens enriqueixen i crec que és una experiència gairebé necessària i que havia de formar part de la meva vida i que espero que formi part de la vostra també. Un últim comentari sobre els infants, que tenen un paper molt important en aquesta producció. Entre la Paula i jo ja hem tingut 39 fills, amb el que va de produccions, nens i nenes molt implicats, que comparteixen doncs, totes les emocions que nosaltres tenim a l'escenari, amb una dedicació absoluta, amb l'ajuda de l'Andreas també en aquesta òpera, que són capaços de ser molt precisos, però també molt professionals, sent tan petits, i que els espera un futur molt prometedor. Tots aquests infants que vinguin de públic a l'òpera, jo crec que s'hi veuran representats, crec que pot ser bastant embriagador per a ells veure gent de la seva edat, no? Des dels 10 als 17 anys, gent tan jove, però tan compromesos amb el que estan fent i que s'ho estan passant tan bé, que estan tenint una vida diferent a sobre l'escenari. Per tant, és important per als nens, tot i que no és, com s'ha dit, una òpera infantil, sinó per tothom. És una mica com els contes infantils que quan ets petit els llegeixes i saps veure unes coses, però després d'adult els tornes a llegir i descobreixes un significat més filosòfic, més profund. Aquesta òpera és com un bon llibre, és un viatge preciós i per mi ha estat un gran plaer participar i un honor.
Paula, please.
Good morning, bon dia. My name is Paula Murray. I am thrilled to be here for the second time singing at the Liceo. Both times happen to be the season opening, which is always somehow extra special and extra exciting. So I'm so happy to be back. This is the second time that I've sung the role of the fox, but the first time in this production. And we've heard now quite a bit about the production. I just want to say that to add to that this is the fourth production by Barry Kosky that I've done. And here it's extraordinarily revived by Andrea. So much love, so much passion. And working with a new team, and that is always what is for me the hallmark of a wonderful director, is taking who he has in the moment and then making something new. But what is so special to me about Barry's work is that he always gets to the heart of the opera by listening and really going into the orchestration, into the music, and then just cutting through everything and allowing us as audience members to even have our own moments of imagination. So there is this world created with less stuff. We're not being spoon-fed the plot or being spoon-fed, you should look here, you should look here, you should you're left to actually feel for yourself, gosh, that was overwhelming. I want to cry. I want to laugh. And so that's what I think is so accessible, again, about this production. It's just this magical world that's been created. And actually, my daughters have been sitting in on some of the rehearsals, and they come back and they are just buzzing from the instrumentation, the orchestra, the colors. And in this way, I think it's an excellent and an amazing first opera. And also on that, I was just thinking, as Maestro Pons was talking about Janáček and the music of Janáček, many, many years ago, friends asked me, we want to support you in your career as an opera singer. We want to come to opera, but what would you suggest as a first opera? We all know the Carmen, La Bohème. And I said, no. I said, I looked at the schedule in the opera house in this city, and I said, I see Katia Kabanova from Janáček. It's intense, but these were older friends, not children. And I said, I think you should go to that. And they went to this opera, and since then, we're talking 10 years ago, they have a subscription to opera, and they go to 8 to 10 operas a year. And I think what is so special about Janáček for me is the immediacy and the modernity in the true sense of the word, is that it just speaks to me. I may not understand it. I don't know why he uses certain chords or instrumentation, but immediately I feel connected and I want to be a part of it. And for me, that is the beauty of this piece. You just get in straight away and you are drawn in. You might not know why, but it's a little bit like a Netflix drama series. If something doesn't go right in this end, you're on to the next, you're on to the next. And that's what's so human about it. And I think it's this humanity in this production that is going to be appealing to everybody, children and adults alike. And there is something to be said for a short opera. I'm not going to lie. It's nice to have something that's in an hour and a half and you're out and you can enjoy, you know, either before or afterwards. So I would say come, if it's your first opera experience especially, it's a really great one to come to. And as we also heard earlier, the standard and the excellence that is being displayed all over the stage in the orchestra, it is this incredible 1.5 hours of just power of the highest artistic excellence. So I think it would be wonderful to come and make this your first experience. And that's all I'd like to say. I'm having a blast and it's been such a joy to be back. So thank you for having me.
Bon dia, em dic Paula Morgi, és el segon cop que vinc a cantar al Liceu i en totes dues ocasions han estat amb l'òpera inaugural d'aquella temporada, per tant és una extra d'il·lusió que em fa doncs, ser la primera òpera d'enguany. És un plaer haver tornat i és el segon cop que faig de Guillot en aquesta òpera, tot i que és la primera que ho faig en aquesta producció. Ja n'han parlat els companys bastant de la producció, només diré que he treballat en 4 produccions de Barrikosky, aquest cop amb la reposició de l'Andreas, és molt fàcil veure aquesta passió que hi aporta amb tot l'equip, que és la gràcia d'aquest director que sap oferir una cosa nova amb un equip que ja coneix. I el Barri és una persona doncs, que sap escoltar molt bé les òperes, que sap arribar com a l'essència de les peces a través de l'orquestració i després permetre que el públic pugui imaginar-se coses, és a dir, crea un món amb ben poca cosa, en realitat, i després no et van obligant, no et van peixant aquell menjar perquè només puguis fixar-te en un detall o escoltar una cosa, sinó que et dona llibertat perquè puguis descobrir-ho per tu mateix. Crec que és important, doncs, que els joves hi connectin. Les meves filles han vingut a alguns assajos i quan acaben sempre estan molt esverades, no?, per tot el que han sentit, els colors, la instrumentació, l'orquestra, i en aquest sentit crec que és una obra fantàstica. Abans parlava el mestre Pons sobre en Janáček, el compositor. Una vegada em va passar amb uns amics que no solien anar a l'òpera, no?, que em van dir, ajuda'ns a triar una primera òpera per anar-la a veure, i deien, La Bohème, potser, Carme? Vaig dir, no, deixeu-me veure què fan a la cartellera, i els vaig suggerir a Katia Kabanova, de Janáček, intensa, no tenien fills, eren adults, no? Això va ser fa 10 anys, doncs des d'aleshores són abonats a l'òpera i cada any veuen de 8 a 10 òperes, perquè crec que és un molt bon compositor per fer aquesta primera aproximació a l'òpera. És molt immediat, és molt modern. De vegades no acabes d'entendre exactament el que passa, no? O no saps per què hi ha un acord o un instrument, però sí que jo particularment em sento connectada amb ell des del primer moment, i és una obra en aquest sentit que t'atreu molt. És com una sèrie de Netflix, és a dir, si no t'agrada passes a la següent, no? Doncs ha de ser que t'enganxi i que vulguis arribar fins al final, i això passa. És una sèrie, una òpera d'una gran humanitat, i és l'atractiu que jo hi veig tant per a infants com per a adults. A més, no ens enganyarem, és una òpera curta, i està bé que també hi hagi òperes curtes, no? I que en menys d'una hora i mitja doncs ja ho tinguis tot vist i puguis anar a fer altres coses abans i després. Per tant, si és la vostra primera vegada que aneu a veure una òpera, aquesta tria és perfecta. A més, s'ha dit abans també, l'excel·lència artística damunt de l'escenari i al darrere és impressionant, és una hora i mitja de gran potència, de gran excel·lència artística, i com a primer viatge al món de l'òpera crec que és fantàstic. Un plaer tornar a ser aquí, gràcies a tots.
Molt bé. Si us sembla, obrim el torn de paraules, preguntes.
Ho farem breu perquè no moriu.
Gràcies.
Ho fèiem patir molt. M'agradaria saber el tema dels nens, perquè no em queda clar quina és la seva presència a l'escenari, si ens ho pots explicar, Víctor. I, perdona? Quants n'hi ha exactament? Perquè ella parlava, l'Helena parlava de 39 entre les dues, però no se sap si és...
Són els fills, són les petites guineus que del matrimoni i de l'escena de mort, diguem, surten uns fills a la següent escena.
Però ella diu entre les dues.
Entre les dues, perquè són la Guillot i la...
Vale. I després preguntar-los també pel tema de la complexitat vocal, no? Que si ens poden apuntar una mica això... En l'Andreas, oi?
Sí.
Li volia demanar si és de les produccions més fàcils de portar a terme, de repositar, vaja, de Koski, per aquesta nuesa de l'espai. I el mestre Pons, pues, que ens expliqui una mica més, com sempre, de Chanacek, i que contribueixin aquestes ganes d'introduir-se a l'òpera per primera vegada en la vida a través d'un compositor que encara ens sona estrany i molts no saben ni pronunciar. Gràcies.
Maybe for maybe first the complexity.
The complexity, yeah. This is extremely difficult role to learn, but it's once you've learned it and once it's in you and you kind of own it. It's only the pleasure, so you don't feel anymore you avoid to feel any difficulties, because you just want to enjoy so much that you don't want to concentrate yourself of how difficult it is. Of course, Czech language is one of the most difficult languages to sing for everyone, also for originally Czech singers, yeah. Because I spoke with the Czech singers, and I asked them how you're doing. Of course, it's your own language, it's your native language, but how it is to sing, and it's very, very difficult. One of the most difficult, I think. Of course, Italian, we all love Italian to sing, because it's just the big lines, nothing, it's on your way to pronounce right the words. But here is a lot of consonances, if I go to details a little bit, because in one sound you can pronounce three consonances. So if in Italian you sing o o a, here you need to sing brr, brr, and you need to sing it, and you need to make a sound of it, and beautiful sound. So this is the difficulty, of course. Learning, it's a huge part, but I'm lucky that I learned this role long ago, so so I can just enjoy it, but I'd like always to set challenges for myself. So if, for example, I sang this role like the last time, maybe 5 months ago, so now I'm asking Maestro Pons, let's invent something, because it's completely new, and we're sharing ideas, and I'm so grateful that we can do it in another level. So the level is always needs to go up, and here, of course, with amazing orchestra sound. The first orchestra rehearsal was absolutely fantastic. We looked all the time. We couldn't believe the magical of the sound straight away. So I'm really looking forward for the run of this performances. And hopefully we have 7 performances, and it's hopefully enough time to just discover new things and to enjoy it fully. Mm. Yeah.
Maybe Elena, you want to go to the shadow?
Doncs la veritat
yes.
És que és un...
We
love paper molt difícil d'aprendre al principi, però un cop l'has après i el tens a dins, ja és teu i pots dedicar-te doncs, a passar-t'ho bé cantant-lo. Jo intento evitar sempre sentir la complexitat, centrar-me en la complexitat i senzillament gaudir cantant-lo i no fixar-me en el que té de difícil. A més, el txec és una de les llengües més difícils de cantar òpera, no només per nosaltres, sinó per als mateixos txecs que els ho hem preguntat, no? I ens han dit que, tot i ser el seu idioma matern, doncs, cantat és molt difícil. A tothom ens encanta cantar en italià, no? És un idioma molt més fàcil de vocalitzar, les vocals et surten soles. En canvi, aquí hi ha un munt de consonants, en un mateix so, doncs, en italià diries O o A, i en txec et toca dir... i costa cantar-ho amb un so bonic, això és difícil, però com dic, és el procés d'aprenentatge el que té de complicat. Jo per sort em vaig aprendre aquest paper fa molt temps i per tant ara em limito a passar-ho bé. M'agrada posar-me reptes. Si per exemple l'últim cop que vaig fer aquest paper va ser fa 5 mesos, doncs treballant amb el mestre Pons diem inventem-nos alguna cosa nova, no? Que sempre hi hagi una novetat i compartim idees, i agraeixo moltíssim que es pugui treballar a aquest nivell, no? Sempre pujant el llistó. Des del primer assaig amb l'orquestra vam quedar impressionades perquè no ens creiem que allò ja fos tan màgic des del primer moment. El so és fantàstic i crec que amb aquestes 7 funcions que farem, que tinc moltes ganes ja d'estrenar, espero que tingui temps de descobrir encara més coses.
Do you want to say something, Paula, about it?
I think what Elena also mentioned about the technical challenges, it is exactly that. It's only when you're learning it, because it's often the rhythm. It's the rhythm of the language, and then you do have the addition of the harmonies. But I would say that again, once you are in the world of Janáček, somehow it all makes sense. So I would absolutely agree. It's challenging, but unbelievably satisfying and rewarding to perform.
Com ha dit l'Helena, ja estic d'acord, és un repte, però sobretot per la qüestió rítmica, per la llengua, i després hi has d'afegir les harmonies. Tot i això, doncs, Janáček és un món propi i allà tot encaixa un cop ets a dins. Per tant, estic d'acord que és difícil, però alhora també molt gratificant.
Es parlo d'una mica més de Janáček. Sobre el que deies, Maricel, de una mica més de Janáček. Jo partiria del que diuen elles. Clar que és difícil també pels txecs, perquè el txec és una llengua rítmica, el que deia la Pola. Què vol dir això? Vol dir que hi ha paraules llargues, paraules curtes. Succeeix el mateix amb l'hongarès també. Nosaltres, jo ara podria parlar, ara ho faré, amb un mateix valor. Jo ara podria parlar amb un mateix valor i podria fer tota la conferència, seria molt avorrida, però no em mouria d'aquest valor mètric. I m'entendríeu, perquè no ens imposa, diguem, aquests valors mètrics. Amb el txec, a part de les moltes consonants que has d'agrupar, hi ha paraules que, o sigui, el valor escrit és un, però tu l'has de fer, ti, ca, 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 o patam, patam, quan està escrit ta, 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 ta. Llavors, amb això tampoc no hi ha acord entre els mateixos txecs. I cadascú veu o ho viu, no? Perquè també deu anar per zones. Llavors, Janáček, com funcionava? Janáček és un balador d'això i és el que difon. Clar, som a l'Europa dels nacionalismes culturals. Hi ha abans un els nacionalismes, el sorgiment dels nacionalismes polítics, finals del 19, principi del 20, i això també es tradueix en uns nacionalismes musicals, que els compositors, també per aquesta supremacia germànica que veuen que serà una dictadura durant un segle més, doncs busquen en la pròpia seva essència i ho busquen en la música popular. Janáček prové de Dvořák. Dvořák ja ho comença. I vam escoltar, vam tancar la temporada passada amb Rusalka, hi ha un símbol d'òpera nacional, i iniciem amb la Guineueta, o sigui, és perfecte, perquè és un dicevamus ieri, no? O sigui, fem una continuació amb la pausa de les vacances. I ell segueix aquesta estela, era el seu referent, i ell on busca? Doncs busca el carrer, que és on buscaven aquesta gent. A mi li agradava molt, era un personatge que li agradava molt anar al tramvia i prenia moltes notes al tramvia, perquè el tramvia posava l'orella de com parlaven, de com accentuaven, del que es cantava, i prenia moltes notes al tramvia. Llavors, tots els ritmes que ell sent, la proliferació de ritmes amalgamats que venen ja, diguem, de la cultura. Clar, nosaltres tenim el flamenc a prop, doncs fora semblant, amb un llenguatge completament diferent, però la idea, diguem, fora semblant, doncs això és el que introdueix a la partitura. Aparentment fàcil, perquè si flueix de manera fàcil, com quan sentim un grup de folclor sofisticat, però dificultat escriure-ho. Jo sempre penso com pensa la música el compositor i com llavors l'ha de traduir. Sens dubte ha de passar pel tub, sens dubte, perquè ho ha de quadrar a un compàs, a uns valors, a una afinació, i aquí es perd molta informació del que ell havia pogut tenir al cap. Jo els hi pregunto molts compositors, com penses la música? Cap m'ho sap dir, perquè necessitaria un alter ego que l'observés i prengués nota de com ho pensa. Ells no els descol·loco. I el problema a traduir-ho, diguem, en el cas de Janáček, es fa molt complexa pel tipus de valors que usa, pels constants canvis de compàs, que llavors vosaltres, si ho fem bé, us sonarà fluid, però en canvi per nosaltres és d'una gran dificultat en l'escriptura. Però cal situar-lo, cal posar-lo en aquest moviment, diguem, de música nacional i de colors més del lloc. També Haydn parteix d'això, el tanto sempre la música ha partit de la música popular, eh? I Haydn s'inspira amb les danses renaixentistes, i això ho trasllada a la sinfonia, però aquest després, clar, això ja es transcendeix i s'eleva, i aquí torna a començar, com passarà amb Iberoamèrica uns anys després, encara més anys després, amb Ginastera, i tornen a partir de les músiques populars. I aquest recorregut ha estat constant, en el que portem de història de la música. Ara, si jo hagués de dir una paraula, em diguessis, defineix-me una paraula, ja, jo diria un geni, és genial, té un punt genial, d'esteribot a vegades, però genial, o sigui, té, entre el seny i la rauxa, és rauxa 100%, no? No sé si...
About the children, yeah?
It was about the children and also to work on Barry Kosky's production. The thing is, I work as a permanent assistant director in Munich. I know this in a repertoire house. This is different working here for this production. Like, it's like an ensuite. So I have much more time to do this, like not as a revival, so to like recreation, I would say. I think it's a better word. Because in Munich, sometimes I have only 5 days to bring singers in a production, to keep the form, like the essence of the production, but then you have to say, okay, this we can't do, I just have to tell you, we have to go on. I have very limited time. And here it was really a big joy to work on this production again, to have at least the time of this three and a, now we're working 3.5 weeks on it, and as well to mention the main character who's not here today, Peter Matej, as a new forester. He is a totally different type compared to Wolfgang Koch, who did the forester, the Guardabosque in Munich, and to find with him as well, he's so addicted, each line, so in each word, it's like, this is what the maestro said, like Janáček is a genius, like in each little phrase, it appears and then it disappears. So you're about to catch it and then it's a way. So you just have to keep the moment. It's like in Goethe. Can we hold on? But the train is going on. It's like life is going on, and it's so nice with Peter Mattei to work on each phrase. So even we met before the rehearsal. So in the rehearsal we stopped, and the production of Barry Kosky gives, as Paula said before, as well, he creates a magic world, but he gives the freedom enough for new singers to join this world. Because sometimes I work with different directors, or I know it as well when I direct by myself, sometimes the freedom for singers is limited, and then I always see, okay, they just do, they train to do something, or I insist to do to tell them how they should behave, or what they should feel. Of course, you have to keep, as a revival director, the form, and I keep the form. Is quite, it's very clear what the stage is about. It's a very technical, challenging show, and the people, the technicians in Barcelona make really a fantastic job. So just to mention this as well, this is in a very calm way. They got all the information from Munich, but they did it by themselves, and we even had time to make things better. Better working than in Munich, to be honest. And now I have as well time to discover, also with Elena, to find new layers, not to do like the same, because theater is never the same. Each performance is a bit different. Each musical rehearsal is a bit different. So I think it's really a huge gift to work on such a fantastic piece, to work on such a really well-made production, and to find as well my own way. Of course, I'm a different person compared to Barry Kosky, working as well as a director, but he gave me like the full trust, and as well, like, from his side, because I forgot a bit, so best wishes from him. Unfortunately, he can't be here in person because he's working in so many different shows, and he's now working in speaking theater in Berlin in Germany. So but I know him since already, I think, 10 years. I'm working a lot with him. I know what is important for him, and it's nice really to work on this, and to of course if the production is well made, it's easier to identify with myself, but I have to do it with my person, and as well to fill it out with new persons, and that's like, it's like a recreation, it's not a revival. I think this is important to know, and I would like to invite everybody, because it's such a short opera. Go there for 2 times or even 3 times. So this is, if you once have this, it's like a drug. If you once listen to this music, you're so drawn in. It's like, wow, I want to listen to it one more time, because it, like, time flies. You can't catch the moment.
Yeah.
Sorry. Fantàstic job, bravo.
Jo treballo a Múnich com a repositor de moltes obres, però allà treballem amb obres de repertori, és diferent, aquí és més aviat com un ensuit, per tant hem pogut com recrear més que reposar aquesta producció. A Múnich de vegades tinc 5 dies per agrupar tots els cantants, mantenir tot el format de l'obra, i al final els acabo dient, feu el que pugueu, perquè no tenim gaire temps. En canvi, aquí hem tingut la sort d'estar treballant en aquesta producció ja fa 3 setmanes i mitja. Per cert, m'agradaria esmentar també el Peter Mattei, qui fa el paper del guardaboscos, que avui no ha pogut ser aquí. Molt diferent de com ho feia l'actor a Múnich. Ell s'ha centrat aquesta fixació per cada paraula, com deia abans el mestre Pons, no? Ja en aixec té aquesta dificultat a l'hora de pronunciar les frases que van apareixent i desapareixent. Sembla que estàs a punt d'atrapar-lo i després doncs desapareix, com deia Goethe, no? Allò, aferrar-te al moment, la vida sempre està en continu moviment. Doncs en Peter Mattei té aquesta cosa de centrar-se en cada frase, treballar-la molt, amb molta profunditat, els assajos també. En aquesta producció de Kosky, doncs evidentment jo l'he anat recreant i portant-la al meu terreny, però crec que ell ja ha sabut donar doncs aquest color especial del guardaboscos. Tant quan treballo amb altres directors com quan dirigeixo jo, també sóc conscient que és molt difícil de vegades donar llibertat als cantants, no? Perquè hi ha unes limitacions, i jo els insisteixo, has de cantar així, has de sentir això. En canvi, aquí crec que se'ls dona molt de marge. Per tant, com a repositor, doncs, hi ha un repte tècnic, no?, que és mantenir el format original, però haig de dir que l'equip de tècnics d'aquí de Barcelona és excel·lent, han fet un treball fantàstic. Sempre són molt calmats i, evidentment, tenien totes les indicacions de Múnich, però han sabut fer la seva i fer-la millor, sincerament, que Múnich. I amb l'Helena, doncs, això ens ha donat la tranquil·litat d'anar descobrint noves capes. El teatre mai és igual, cada funció és diferent i ha estat un absolut regal treballar en aquesta obra. Evidentment, si la producció està ben feta, doncs tu intentes donar-hi el teu toc particular, però tinc la confiança d'en Barry Kosky, que no ha pogut venir, malauradament, perquè treballa molt i ara mateix està treballant una obra a Berlín. Fa 10 anys que ens coneixem, sé el que li importa, el que és important per a ell i que vol mantenir, i a partir d'aquí, si la producció està ben feta, doncs és fàcil identificar-m'hi i fer aquesta recreació, que voldria insistir, no està en una reposició, sinó en una recreació, i convido a tothom que vingueu a veure-la. És molt curta, si podeu veniu-hi dos cops, tres cops, els que calgui, perquè enganxa moltíssim la música i tot el que veureu a l'escenari.
Molt bé. No sé si hi ha més preguntes o les podem fer més individualment, però vingueu a veure aquesta òpera, perquè realment és de les òperes que se't queden amb tu una estona. Marxes del teatre amb això al cap. Gràcies per venir a aquesta excursió i feliços de convidar-vos a la inauguració d'aquesta temporada. Gràcies. Gràcies. Thank you.